Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres sant, 27 de març de 2013. El papa Francesc ha fet un altre gest per reafirmar que l'austeritat és un signe d'identitat per al seu pontificat. Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc, anunciava ahir i confirmava que no té intenció d'anar a viure a l'apartament pontifici del Vaticà perquè considera aquelles dependències massa luxoses i massa solitàries. El Palau Apostòlic té una dotzena d'habitacions, a més dels espais per al personal que assisteix al papa i una terrassa. Prefereix la residència de Santa Marta, on ell i la resta de cardenals ja es van allotjar en el conclave i on viuen diferents persones vinculades al Vaticà i on també s'allotgen bisbes i cardenals. Diu, d'acord amb la seva espiritualitat ignasiana i la seva manera de fer franciscana, que vol estar entre la gent, entre el poble i entre els qui fan funcionar l'Església en el dia a dia. Això són gestos, i potser no són operatius, però van connectats, sens dubte, amb allò que l'Església fa al carrer i amb la gent. Un exemple d'això ens el dona aquests últims mesos la diòcesi de Lleida, que amb el lema les nostres veus per als qui no tenen veu, té en marxa el projecte de construcció d'habitatges socials a l'antic seminari per a famílies desnonades. Segons ens diuen, des de la diòcesi lleidatana, el concert benèfic de dissabte passat va ser un èxit després que el bisbe Joan Piris anunciés aquesta acció i també destaqués després del concert de dissabte que és millor que entre molts fem poc que no pas molt entre pocs. El projecte preveu la conversió, concretament d'una ala de l'antic seminari diocesà de Lleida, en un bloc d'habitatges socials per a famílies desnonades. Ara que està tant al carrer en el debat públic la qüestió dels desnonaments i de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que fa una gran feina social també, és important destacar que allò que fa l'Església de Jesucrist són gestos moltes vegades, però també accions en el dia a dia. Passen 2 minuts i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores en aquest dimecres sant. Com us dèiem, el papa Francesc renuncia a viure al Palau Apostòlic del Vaticà i prefereix la residència de Santa Marta, on ell i la resta de cardenals ja s'havien allotjat durant el conclave, perquè, segons diu, se sent més a prop en aquesta residència d'altres membres de l'Església. A Santa Marta, a pocs metres de la Basílica de Sant Pere, hi viu normalment personal que treballa a la Santa Seu i s'hi allotgen cardenals o bisbes. Un cop escollit pontífex el 13 de març, Jorge Mario Bergoglio ha continuat dormint en aquesta casa, però ha canviat una habitació individual per una de més gran amb l'objectiu de poder treballar i poder fer més eficaç la seva feina amb una sala de reunions per rebre en audiència. Segons va explicar el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, per a les audiències oficials i trobades amb grups, bisbes o caps d'estat, el Sant Pare continuarà utilitzant el segon pis del Palau Apostòlic, on hi ha la biblioteca i la sala Clementina. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, explicava ahir que el papa celebrarà avui la primera audiència general, una trobada setmanal que, en principi, continuarà amb la mateixa estructura de les audiències generals que hi havia en l'anterior pontificat, el de Benet XVI.
A banda dels pelegrins italians i també els estrangers, a l'audiència hi participaran 3.000 estudiants universitaris que es reuneixen a Roma per celebrar la Pasqua en el Congrés UNIP, que es fa des de fa 46 anys durant la Setmana Santa i que va ser iniciat pel fundador de l'Opus Dei, Josep Maria Escrivà de Balaguer.
un home que des de la contemplació i l'adoració de Jesucrist ajudi l'Església a sortir d'ella mateixa cap a les perifèries existencials, que l'ajudi a ser la mare fecunda que viu la dolça i confortadora alegria d'evangelitzar. Aquesta frase forma part d'una de les intervencions que l'aleshores cardenal Jorge Mario Bergoglio va tenir durant les congregacions generals prèvies al conclave, una intervenció que es considera decisiva després per a l'elecció.
Ho ha revelat l'arcabisbe de l'Havana, el cardenal Jaime Ortega, que ha penjat en el web de la Conferència Episcopal de Cuba la transcripció del manuscrit que li va lliurar l'actual papa. En aquest document concreta com aquestes perifèries, de les quals parla, no són només geogràfiques, sinó també existencials, les de la por al pecat, així com les del dolor, la injustícia, la ignorància i la manca d'inquietud religiosa, el pensament i tota misèria. En els apunts, Bergoglio també arriba a assegurar que els mals que al llarg del temps es donen a les institucions eclesials tenen l'arrel en l'autoreferencialitat, una mena de narcisisme teològic. Quan això passa, segons destaca l'escrit, l'Església, sense adonar-se'n, creu que té llum pròpia de tal manera que dona lloc a aquest mal tan greu que és la mundanitat espiritual. Bergoglio cita que va ser cardenal jesuïta francès, el Henri d'Holubac, per assegurar que aquest és el pitjor mal que pot afectar l'Església.
I d'altra banda, el diari Clarín va anunciar ahir que el Sant Pare visitarà l'Argentina al desembre, mentre que el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, es va limitar a assegurar, sense confirmar aquesta notícia, que més enllà del viatge del juliol a la Jornada Mundial de la Joventut del Brasil, no podia anunciar ni confirmar cap altre viatge del Papa a l'Amèrica Llatina. Canviem de qüestió. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha demanat als jutjats que se suspenguin totes les execucions hipotecàries perquè es basen en una llei que ha tombat la justícia europea. Els centenars de sol·licituds presentades als principals jutjats de tot l'Estat reclamen que es faci cas a la sentència recent del Tribunal de la Unió que considera abusives moltes de les clàusules de les hipoteques.
A les portes de la Ciutat de la Justícia, l'Hospitalet de Llobregat, es van aplegar ahir desenes d'afectats amb pancartes i samarretes en contra dels desnonaments. Ada Colau, portaveu de la plataforma, va explicar que reclamen la nul·litat dels procediments en curs i dels que s'han resolt. Segons Colau, això col·lapsarà els jutjats. S'esperen que aquesta situació serveixi perquè el govern espanyol actuï.
Us expliquem també que el president Mariano Rajoy hi va dir la seva ahir sobre els episodis que promouen els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca contra polítics del Partit Popular, uns episodis que va qualificar d'escarni.
En una roda de premsa des de París, on es va reunir amb el president francès François Hollande, Rajoy ho va qualificar d'antidemocràtic i injust. Amb aquestes paraules se certifica l'enfrontament entre el govern espanyol i la plataforma d'afectats per la hipoteca, que ja es va evidenciar aquest dilluns amb unes polèmiques declaracions de la delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, apuntant que la portaveu de l'entitat, Ada Colau, donava suport a grups proetarres. Rajoy diu que no és democràtic ni just que s'assetgi i s'intimidi persones.
I recordem que Lleida s'ha convertit aquestes últimes setmanes en diòcesi pionera a Espanya en una acció determinada a favor de les famílies desnonades, amb el lema Les nostres veus per als qui no tenen veu. La catedral de Lleida acollia, recordem-ho, dissabte, un concert a benefici del projecte de construcció d'habitatges socials a l'antic seminari per a aquestes famílies desnonades.
Aquesta gran obra de l'Església, anunciada ja el desembre pel bisbe Joan Piris, ha rebut així el suport de centenars de persones que van omplir la seu nova lleidatana i de moltíssimes més que han col·laborat abans i després de la vetllada amb la fila zero. El petit cor de la catedral de Lleida, amb professors i alumnes del Conservatori Enric Granados, dirigits per Joaquim Masalles, van omplir amb bona i variada música aquest concert perquè els desnonats tinguin sostre. Al final de l'acte, el bisbe de Lleida va agrair els donatius de tots els assistents i també la col·laboració dels voluntaris que van actuar des del cor. Joan Piris va assegurar que és millor que entre molts fem poc que no pas molt entre pocs. El projecte preveu la conversió d'una ala de l'antic seminari diocesà de Lleida en un bloc d'habitatges socials per famílies desnonades.
El projecte es gestiona a través d'un equip permanent i diverses comissions de treball. El delegat episcopal de Càritas a Lleida, Carles Sant Martín, ha explicat que a més dels donatius i del concert de l'altre dia, així com altres activitats, es pot fer un ingrés en un compte de Trio 2 Bank, que és una banca ètica, o bé anar directament a Càritas Lleida, a la plaça de Sant Josep, número 2. Repassem breument altres notícies. El jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, que investiga la pèrdua d'un ull d'Esther Quintana, ha imputat el subinspector i l'escopeter de la unitat Dragó 40 dels Mossos d'Esquadra. És presumptament el responsable d'haver disparat les pilotes de goma que haurien provocat la lesió a Esther Quintana.
En un acte notificat ahir, el magistrat els ha citat per el dia 8 d'abril a la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha fet després d'haver pres declaració com a testimonis a quatre agents de la mateixa unitat que van reconèixer davant del jutge que s'havien disparat dues salves i no pas pilotes de goma, com s'havia apuntat en un primer moment, el dia 14 de novembre passat. El jutge Francisco González, de la seva banda, sustenta aquesta imputació en el fet que els informes mèdics van concloure que la lesió que presenta Quintana era compatible amb la que produeix una pilota de goma, tal com ella va relatar en diverses ocasions.
La Generalitat manté vigent l'oferta a Esquerra i al PSC perquè s'incorporin al govern català i formin un executiu d'unitat, tot i que no ha rebut la resposta que esperava, segons va dir ahir el portaveu Francesc Homs.
Davant de les pressions dels republicans perquè es fixin una data i preguntar per la consulta d'autodeterminació, el conseller de la presidència i portaveu de l'executiu, Francesc Homs, ha recordat que sense pressupostos no hi ha govern i sense govern no hi ha consulta.
Doncs si volem convocar la consulta, doncs hem de disposar d'un govern per poder-ho fer. I perquè hi hagi govern, hi ha d'haver pressupostos i estabilitat parlamentària. Això era, diguem-ne, la base, no? La base més essencial del que va donar lloc a la investidura i a l'acord de legislatura.
Homs, d'altra banda, també ha defensat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que l'acord d'estabilitat signat amb Esquerra Republicana ja inclou la data del 2014.
I el ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar i declarar la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, persona non grata. La proposta, que va presentar la CUP en un ple extraordinari ahir, va obtenir els vots a favor dels grups municipals de Convergència i Unió i Iniciativa.
El text critica la seva posició hostil cap a la ciutat gironina per haver portat als jutjats la contractació dels trens de l'11 de setembre i la declaració de territori lliure i sobirà. El Partit Popular va votar en contra de la moció i el PSC es va abstenir.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres sant. ETA va avisar ahir de possibles conseqüències negatives davant la manca d'avenços, segons diu, cap a un procés de negociació amb el govern espanyol.
En un comunicat que publicava ahir el portal NICE, l'organització terrorista, es refereix a la negativa de l'executiu de Mariano Rajoy a seure's a negociar a Oslo, juntament amb verificadors internacionals. Aquest tancament de l'espai de negociació endarrerirà i també dificultarà la resolució del conflicte, apunta ETA en el seu comunicat. Tanmateix, l'organització manifesta el seu compromís que seguirà treballant per construir una resolució definitiva, a més de mantenir la representació designada per negociar. L'organització també manifesta que el desarmament queda fora del mandat que es va donar a la Comissió Internacional de Verificació i, per tant, no està inclòs en l'agenda d'aquestes converses que mantenen amb els verificadors. En el text de l'organització també dona més detalls sobre l'expulsió dels seus interlocutors de Noruega.
Des de París, el president Mariano Rajoy es va limitar a dir que ell no vol parlar de conseqüències negatives, sinó positives, i que l'única notícia positiva que espera, va afegir, és la dissolució d'ETA com a organització terrorista. Rajoy va ser a París ahir on es va reunir amb el president francès François Hollande en la tercera cimera bilateral hispano-francesa, que va coincidir en la defensa que la via del rescat de Xipre no és extrapolable. Tots dos mandataris, Mariano Rajoy i François Hollande, van coincidir també a l'hora de reclamar que no es toquin els dipòsits de menys de 100.000 euros. I encara un apunt de l'actualitat en aquest bloc, l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, pretén entregar més correus electrònics del duc de Palma al jutge del cas Nos, que, segons ell, revelarien fins i tot infidelitats matrimonials d'Urdangarín a la infanta Cristina. Així ho diu avui el diari El Mundo en la seva edició.
Davant d'això, tant el jutge com la fiscalia haurien advertit a Torres que no consentiran que formin part del sumari documents que envaeixin la vida privada dels ducs de Palma. La resposta de Torres, segons el diari, és que recorrerà als mitjans per airejar algunes bombes sobre Urdangarín i diu que el correu electrònic en què el duc de Palma enviava una foto de ciclistes en topless és només un aperitiu. Fins ara, Torres mirava de demostrar que la Zarzuela ho sabia tot dels negocis d'Urdangarín i a partir d'ara la seva estratègia seria la d'erosió el matrimoni dels ducs de Palma.
La Comissió Europea, i així recuperem la informació sobre Xipre, ha admès que la nova directiva de la Unió Europea sobre resolució de crisis bancàries preveu la possibilitat de forçar els grans dipositants amb més de 100.000 euros a assumir pèrdues, com ha passat en el rescat de l'illa mediterrània.
Doncs sí, aquesta resolució està en fase de debat entre l'Eurocambra i els governs. Tot i això, l'executiu comunitari ha sostingut que el cas de Xipre és únic i no s'ha de veure com model perfecte. La portaveu de serveis financers de la Comissió, Chantal Lux, ha deixat clar que l'objectiu de la Unió Europea és arribar a una situació en què els contribuents deixin de pagar pels errors dels bancs. Per això, la directiva preveu que les entitats financeres hauran de crear un fons de resolució nodrit amb les seves pròpies aportacions, que serà el primer que es consumeixi a l'hora de liquidar una entitat.
Els líders del Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica, considerades potències emergents, els anomenats BRICS, han acordat en una reunió celebrada a Sud-àfrica la creació d'un banc de desenvolupament amb un capital inicial de 50.000 milions de dòlars.
Aquestes potències emergents, que sumen el 43% de la població mundial, el 21% del producte interior brut del planeta i el 17% del comerç, desafien amb aquest gest el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, institucions dominades per Occident. La creació del Banc de Desenvolupament planta cara a les 7 dècades d'hegemonia del Banc Mundial. D'entrada, cadascun dels BRICS hi aportarà 10.000 milions de dòlars. Encara no se sap on serà la seu d'aquest banc, ni tampoc amb quina moneda operarà, però sí que l'objectiu del banc és finançar projectes estratègics d'infraestructures, sobretot al continent africà.
El president dels Estats Units, Barack Obama, acaba d'anomenar Julia Pearson directora dels serveis secrets, càrrec que ara ocupava, departament on ocupava, perdó, el càrrec de cap de gabinet. En un comunicat, la Casa Blanca ha destacat els 30 anys d'experiència i de carrera exemplar de Pearson, de 53 anys, que es converteix en la primera dona que està al capdavant de la seguretat presidencial i de l'agència de lluita contra el frau. I encara als Estats Units, el Tribunal Suprem va començar ahir 2 dies de deliberacions sobre la legalitat dels matrimonis entre persones del mateix sexe i centenars de partidaris de la legalització, però també algun detractor, fan guàrdia a hores d'ara davant de l'edifici de l'alt tribunal.
En primer lloc, el tribunal analitza les demandes de 2 parelles californianes que qüestionen l'esmena que prohibeix el matrimoni entre persones del mateix sexe a l'Estat, aprovada en referèndum l'any 2008.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. La selecció espanyola va superar ahir França a París amb 7 jugadors del Barça l'11 titular. Xavi finalment va alinear-se amb l'equip inicial i va jugar els 90 minuts, igual que Valdés, Busquets i Piqué. Pedro va haver d'abandonar el terreny de joc amb un cop després d'haver marcat l'únic gol del partit i Busquets va acabar el maig amb un trau al cap.
A Sant Denis, els de Vicente del Bosque van aconseguir una victòria davant França per 0-1 importantíssima de cara al Mundial del Brasil del 2014. Va ser suficient un gol de Pedro en el minut 58. El canari va rematar una centrada per la banda esquerra de Montreal, en què el porter Hugo Lloris hi podia haver fet més. Un quart d'hora més tard, però, Pedro va ser substituït per lesió. El partit va començar amb arribades de Benzema, que va buscar el gol sense sort. Per part de la selecció espanyola, la millor ocasió de la primera part la va tenir Xavi, que no va encertar en una rematada en què ho tenia tot al seu favor per inaugurar el marcador. A la mitja hora, el combinat espanyol, on la majoria de jugadors eren del Barça, va reclamar un penal de Lloris sobre Pedro, que l'àrbitre no va assenyalar. En la segona part, el perill va continuar en les 2 porteries. A pocs minuts del final, Víctor Valdés va ser providencial en aturar una rematada de cap de Balbuena que hauria suposat l'empat.
Us expliquem també que l'Argentina va empatar en partit de classificació contra Bolívia i Messi no va brillar en un partit amb molts problemes a causa de l'alçada del país de Bolívia. Us expliquem també, parlant ara d'handbol, que el Fraiking Granollers va quedar eliminat ahir de la Copa del Rei en tornar a perdre per 5 gols a la pista de l'Atlètic de Madrid.
Als descans, doncs, els vallesans ja perdien per 17 a 14. Al començament de la segona part, el Granollers va arribar al davant en el marcador de 20 a 22, però no va poder mantenir l'avantatge i va acabar perdent.
El Barça va tornar ahir als entrenaments, tot i que encara sense Tito Vilanova, que havia tornat ahir mateix al matí a Barcelona després de 2 mesos de tractament a Nova York.
A l'espera que Tito reincorpori de forma progressiva la dinàmica de l'equip, segons va avançar el club ahir, la sessió d'ahir dimarts la va dirigir Jordi Roure i Aureli Altimira. Dissabte el Barça visitarà el Celta, balaïdors, i encara no se sap si a la banqueta hi seurà Tito Vilanova. Fa més de 2 mesos, des que el tècnic empordanès ho va fer per última vegada el 13 de gener, en un Màlaga-Barça de Lliga que va quedar 1-3.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir va començar a Tunis el Fòrum Social Mundial, una assemblea que es basa en les xarxes socials i que vol que es contribueixi a impulsar la resistència a la crisi amb l'objectiu de sortir a partir d'una alternativa al sistema actual. Són més d'un milió les persones mal allotjades o sense sostre que denuncien el fracàs de les polítiques neoliberals. Els organitzadors treballaran fins dissabte en diferents ponències i en la preparació del manifest d'aquest Fòrum Social Mundial, l'Assemblea de Moviments Socials.
I canviant de qüestió, us expliquem també que des d'aquest cap de setmana funciona el canal de YouTube del Bisbat de Girona, que ofereix el programa de televisió diocesà Camí de Vida. Es tracta d'un espai informatiu que analitza l'actualitat de l'Església amb entrevistes, notícies i seccions diverses. Té una durada aproximada de 30 minuts i l'emeten 5 televisions locals de la diòcesi de Girona. S'hi pot veure l'arxiu complet del programa, com també els arxius corresponents a les entrevistes que s'han emès fins ara des del mes d'octubre de l'any passat. No es descarta incloure-hi altres arxius d'imatges diferents referents a l'actualitat i a la vida social de l'Església gironina. Es pot accedir al web entrant a www.youtube.com/bisbatdegirona.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, el PP posa límits al fre dels desnonaments. El Punt Avui, el Banc d'Espanya recomana reduir encara més els salaris. Diari Ara, ofensiva contra els desnonaments. El País, Merkel pressiona per accelerar les lleves a l'estalvi en futurs rescats. La Vanguardia, Rajoy i Hollande contra les lleves, als dipòsits. Diari El Mundo, cop al Banc d'Espanya a l'optimisme del govern espanyol sobre les previsions econòmiques a la baixa fetes públiques ahir. L'ABC es decanta com a tema principal per la victòria de la selecció espanyola ahir a França i titula La campiona posa un peu en el Mundial. I finalment, La Razón titula ETA avisa de, entre cometes, conseqüències negatives si Rajoy no negocia. Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistarem el màxim responsable de la Congregació de la Sang de Reus, que organitza per al Divendres Sant una multitudinària activitat, la processó de les Tres Gràcies, la funció de l'agonia amb el trasllat del Crist de la Congregació de la Sang fins a la Prioral de Sant Pere, a la capital del Baix Camp.
Aquesta Setmana Santa, el programa Catalunya Sense Barreres es trasllada del divendres al dilluns. La programació especial de Setmana Santa ens obliga a moure el programa del divendres 29 al dilluns 1 a les 8 del vespre. No te'l perdis, Catalunya Sense Barreres, amb la direcció d'Anna Hernández, a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3bdobles.ain-es.org. www.es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Es nota menys volum de trànsit del que és habitual. Estem en plena Setmana Santa, però malauradament us parlem d'un accident que s'ha produït a les costes del Garraf. A mig camí, podríem dir, hi ha problemes perquè les costes estan tallades al trànsit en el punt de l'accident, a la C31, com us dèiem, a mig camí. Recordeu que en aquesta zona teniu com a possible via alternativa a l'autopista del Garraf, la C32, que és de pagament, evidentment. A banda d'aquest accident, a les costes del Garraf, que compliquen el trànsit, a la resta de la xarxa viària, poca cosa. Per destacar alguna cosa, lentitud, aturades puntuals, ara, a la Ronda Litoral, entre Prim i la Barceloneta, en sentit Llobregat. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que des de demà i fins al proper dilluns 1 d'abril, tots dos inclosos el servei de metro a la línia 2, la línia Lila quedarà interromput entre les estacions de Sagrada Família i Passeig de Gràcia per obres de millora. L'alternativa més recomanable és fer servir altres línies de metro, en especial l'enllaç en la línia 1 a Clot i Universitat. Més informació al web temab.cat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada d'avui vindrà marcada pels núvols que seran abundants arreu del territori en general al llarg de la jornada. Això sí, al centre del dia es produiran algunes clarianes que afectaran sobretot al terç sud de Catalunya, també a punts de ponent, i això permetrà que creixin algunes nuvolades a punts de muntanya d'aquell sector. A la nit tornarà a augmentar la nuvolositat arreu i tornarà a quedar el cel força tapat, en conjunt amb algunes precipitacions que sobretot afectarien a punts del Pirineu i Prepirineu occidental. La cota de neu estarà al voltant dels 2.000 metres. Les temperatures avui seran semblants o lleugeren més baixes, especialment al litoral de Tarragona, on ahir es van quedar prop dels 20 graus i avui amb prou feines arribaran als 16 graus positius. El vent serà fluix de component sud i est al litoral i de component sud i oest a l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I al ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Les activitats de la Setmana Santa inclouen moltes manifestacions aquests dies de pietat popular al carrer, en diferents esglésies i amb un seguiment, en molts casos, massiu. Un exemple d'això és la ciutat de Reus, que amb un creixement en la seva difusió, organitza cada divendres sant al matí i fins al migdia i primera hora de la tarda uns actes de Setmana Santa viscuts molt espiritualment, fins i tot més enllà de les creences. Primer es fa el trasllat del Crist des de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus fins a la Prioral de Sant Pere. Es fa tot el que és les set paraules o l'acte de les tres gràcies i la funció de l'agonia. Després el Crist torna fins a la Reial Congregació de la Puríssima Sang. Parlem amb el clavari màxim responsable de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus, Carles Just. Senyor Carles Just, molt bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé, perfectament, amb molta il·lusió i esperant que arribi el divendres sant, efectivament.
Efectivament, demà és Dijous Sant, un dia on també hi ha processons i manifestacions de pietat popular, però potser on predomina més la celebració litúrgica de la Cena del Senyor i en alguns casos també la missa crismal al matí, una missa que s'ha celebrat aquests dies, però el divendres sant és un dia també de silenci, de contemplació, de meditació i de, també de gran seguiment. La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus organitza en aquesta línia una activitat que d'alguna manera, pel seu seguiment massiu, ha anat a més, i a més ha tingut un reconeixement, no?, i en forma d'element cultural d'interès nacional.
Sí, efectivament. L'any 2010, la Generalitat de Catalunya va reconèixer l'acte de les Tres Gràcies, que inclou, quan parlem de Tres Gràcies, tant el processó del trasllat, la funció de l'agonia o les set paraules, i les Tres Gràcies pròpiament. Aquests tres actes conjuntament van ser reconeguts com a festa patrimonial d'interès nacional. Això va ser l'any 2010. Evidentment, va suposar un honor i un goig tenir aquest reconeixement.
La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus ens pot explicar una miqueta breument el que és com a confraria i també com a capital social de Reus, per dir-ho així?
Bueno, a veure, és una de les entitats, si no la més antiga de Reus. Els documents més antics ja la situen a l'any 1555, per bé que és de constància que ja existia abans, però com a mínim documentalment parlant ja se sap que existia des de l'any 1555. A partir d'aquí, o a partir d'aquella època fins ara, doncs sempre ha estat capdalt a nivell de Setmana Santa, ha fet els actes d'una manera de més rellevància, i com no, entre ells el que ha estat sempre més destacat i lluït i reconegut per tots són les Tres Gràcies, que, bueno, que tindrà el divendres sant.
Ens pot fer una miqueta de timing per a aquelles persones que ens escolten i que els pugui agradar anar a Reus i no coneixen aquesta manifestació de pietat popular? Des del matí comença la processó, no?, amb el trasllat,
sí,
de la creu.
A les 11:30, té lloc la processó del trasllat, el Sant Crist de la Sang en processó, amb elements processionals, surt del Temple de la Sang i fa un recorregut curtet fins a la Priora de Sant Pere. Un cop arribat a la Sant Pere, a la Prioral, llavors té lloc el que és la funció de l'agonia. El Sant Crist es col·loca a l'altar major, es custodia pels armats i pel bon lladre i el mal lladre, que són dos persones, dos penitents, vestits amb armadures del segle XVI, que resten immòbils al costat del Sant Crist durant les dues hores que dura la funció de l'agonia. La funció de l'agonia, o les set paraules, és una prèdica sobre les set paraules que Jesucrist va pronunciar durant la seva lenta agonia a la creu. I en aquest cas, des de fa ja dos anys, ho prediquen els set rectors de les set parròquies de Reus, que casualment també són set, no? Cada un fa una paraula. Durant aquest temps, entre paraula i paraula, la capella de cantors de l'Escolania de la Sang interpreta peces musicals de gran valor. I un cop acaba ja la darrera paraula, que ve a ser cap a 2:45, els armats i els homes de ferro posen la llança cap avall com a senyal de la mort de Crist. I en aquest moment sona el Miserere, que també és una peça absolutament esfereïdora. Vull dir que tots els que som aquí de Reus la sentim com moltíssim, no? Un cop ja acaba la funció de l'agonia, després de cantar el Miserere, ja s'organitza la processó de tornada a les 2:30, s'organitza la processó de tornada des de la Priora de Sant Pere cap al Temple de la Sang. Uh-huh. Llavors, s'arriba aproximadament a les 3 de la tarda a la plaça de la Sang. I, bueno, el sot clavari, que seria el sot president, perquè s'entenguéssim en termes més fàcils, és el que entra amb el Sant Crist a la plaça, i al mig de la plaça el cedeix al clavari, que en aquest cas seria allò. Uh-huh. Entretant, el capità Maralles, que és el capità que regeix els armats de la Sang, pica amb la seva llança tres cops a la porta de la Sang. Aquesta porta estava tancada, i un cop dona tres cops aquesta porta s'obre. Tots els congregants entren cap a l'interior del Temple de la Sang, i a partir d'aquí és quan es produeix el nucli central de lo que són les Tres Gràcies, no? Són el Vexilla Regis, que és una peça musical maquíssima, que per tots els reusencs també és absolutament... toca la fibra sensible de tots els reusencs, no? Mm. Sona, com deia, el Vexilla Regis, que el canta la capella de cantors de la Congregació de la Sang, i un cop finalitza aquesta peça musical, el corneta dels armats fa el toc de silenci. En aquell moment es fa un silenci absolut, absolutament absolut, a la plaça de la Sang, hem de comptar que hi ha, no sé si calcular-ho, però potser hi ha 2.000 o 3.000 persones en una plaça relativament petita. I en el moment que finalitza aquest toc de silenci, el clavari, puja els dos esglaons de l'escala de la Sang, i acte seguit el que fa és girar el Sant Crist cap als fidels, i bueno, pues es produeix ja el moment clau, que és quan tots els fidels pues, fan la repetició de les tres gràcies, que diu la llegenda, que, o la tradició diu que no es pot demanar peticions materialistes, no es pot demanar diners, sinó que, bueno, sobretot, clar, la gent demana salut, que creiem que és el més important, no?
Salut i valors, i prosperitat, valor. No?
Sí, sí, evidentment, sí. Crec que tots ens recordem de la salut, també en aquesta època de crisi, tothom suposo que se'n recorda de la feina, sí, però els diners els hem de deixar de banda d'uns.
Exacte. Pues són necessaris, però hi ha coses que estan per sobre, doncs el tenir salut, feina, prosperitat, unitat familiar, si pot ser, en fi, hi ha molts valors que es poden demanar en aquestes tres gràcies, i aquí ja s'acaba, pel que nosaltres sabem, amb molta emotivitat tot plegat, oi?, sí. Entre els reusencs.
Bueno, s'acaba amb un crit espontani, sempre és una persona espontània que no està fixada, que crida Crist Rei, visca Crist Rei, en aquell moment el Sant Crist gira ràpidament cap endins del Temple de la Sang i bueno, pues tothom ja entra dins del temple a adorar la imatge del Sant Crist, que és d'una especial devoció a la nostra ciutat.
Doncs moltes gràcies, senyor Carles Just Clavari, president de la Congregació de la Puríssima Sang de Reus, una congregació nombrosa, amb molt de prestigi al Baix Camp i que també té, naturalment, com a signe d'identitat, la imatge que és referencial per als cristians, no? La creu de Crist, del Crist agonitzant i del Crist que pateix, no? Un patiment que també fem nostre tots amb els patiments del món. Celebrem que es pugui continuar celebrant i que tinguin aquest reconeixement d'element cultural d'interès nacional, aquesta celebració del Divendres Sant amb la processó del trasllat, la funció de l'agonia i les tres gràcies que demana la gent. Vol afegir gràcies. Alguna última cosa per acabar ràpidament?
Sí, únicament pues, clar, explicar-ho és d'una manera, però seria la plaça és molt diferent. Vull dir, cal sentir-ho, jo convidaria tots els oients que si tenen l'oportunitat que s'apropin a Reus, que estiguin present, que vinguin aviat, sobretot perquè la plaça sempre s'omple a rebussar,
sí.
I que ho sentin, perquè realment d'explicar-ho a sentir-ho i estar a la plaça i veure la cara de la gent i aquest silenci que jo em parlava, pues hi ha moltíssima diferència i crec que val la pena pues, seria Reus i comprovar pues, aquest acte.
L'hora d'inici és 11:45 del matí, però recomanem que se sigui abans, i al Temple de la Sang, a la plaça de la Sang, que de fet és a prop de la Prioral de Sant Pere, no? La distància és curta.
Sí, sí.
Al centre de Reus.
De 400 metres, però en tot cas l'acte central seria de 14:30 a 3, o de 14:30 a 3 a la plaça de la Sang de Reus, que és quan té lloc l'arribada del Sant Crist amb les tres gràcies. Aquest seria potser el nucli central, per bé que insisteixo que tot el contingut, les tres actes que conformen les tres gràcies, pues, tenen el seu interès, però per posats a convidar, pues, convidaria a la part final, que són les tres gràcies.
Senyor Carles Just, clavari de la Congregació de la Puríssima Sang de Reus, gràcies, que vagi bé el Divendres Sant i sobretot bona Pasqua, que si no hi ha Pasqua també. No hi ha Divendres Sant.
Efectivament, el més important, la resurrecció del Senyor. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Ara, bon de seguida, dia. Ja la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb Pere Micaló, Josep Maria Noguer i Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel. Dijous Sant, missa de l'escena del Senyor a 8:15 del vespre. Divendres Sant, el sermó de les 7 paraules a les 3 de la tarda i acte litúrgic de la Passió del Senyor a les 5. Tot des de la Catedral de Barcelona i amb el cardenal Lluís Martínez Sistac. Dissabte a les 10 de la nit, vetlla pasqual des de l'abadia de Montserrat i diumenge, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, ara tens l'oli d'oliva suau La Espanyola amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Et surt a només 1,90 euros al litre.
Ara a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat, 5 minuts i seran 3 quarts de 9. Avui amb retard, hem tingut diversos continguts extraordinaris propis de la Setmana Santa. Ja demano disculpes als oients i també als tertulians per avançat. Són els que formen part de la taula. Avui Joan Pallarès, historiador i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui a Girona tenim d'una banda l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també d'altra banda el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica a Catalunya, el CIERC, Pere Micaló, també delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona. Bon dia, senyor Micaló.
Hola, bon dia.
Bé, senyors, en aquesta Setmana Santa, on ja portem dues setmanes amb el nou papa, aquest pontífex no deixa de sorprendre's i ahir vam saber que, almenys de moment, el papa francès no viurà al Palau Apostòlic perquè, segons diu, és massa luxós i com a gest d'austeritat es quedarà a Santa Marta. Algun comentari sobre això? I potser no tant sobre la forma, sinó sobre el fons, sobretot. Qui vol començar, senyor Pallarès?
Bueno, ja que estic en minoria aquí, que Girona van... Són 2-1 avui.
Sí.
Ja ens superen. Home, des que han declarat persona non grata allà a Girona a l'ambaixada, bueno, la delegada...
La delegada del govern espanyol.
Exactament, a dir l'ambaixadora.
Exacte.
El subconscient compta 3.
Exacte. Bé, doncs, home, amb això s'hauria de dir que és un gest, no deixa de ser un gest. Aviam, què és fonamental, què és... Bé, però marca un estil i una manera de fer les coses. Potser és un avís del que vol que sigui l'Església, el papa, de com veu les coses, no? Jo crec que és important ara, l'important, no sé, les bases, ja hi ha bases que són prou humils, que tinguem un papa molt humil també va molt bé, però el que queda entremig, entre el fidel i el papa, també hauria d'anar canviant, eh?
Bé, doncs això ja veurem de quina manera canvia. Senyor Micaló, senyor Noguer, sobre aquest gest concretament.
Sí, a veure, jo penso que d'uns anys ençà, potser des de Pau VI, des del Concili, doncs s'ha fet una evolució, i després aquesta evolució és interpretada cadascú de la seva manera, a nivell doctrinal. Llavors, amb el papa Francesc, penso que tenim això, el papa del gest, el papa gestual, el papa potser no tan doctrinal, o la doctrina a través del gest. I penso que això és interessant a l'Església, sobretot per això, perquè portem una tradició doctrinal important i ara l'hauríem de cristal·litzar d'alguna manera. Llavors, el fet de que tinguem un papa, entre cometes, diferent dels altres en les formes, doncs també ens diu que, en el fons, doncs, aquesta persona doncs, probablement que pugui portar doncs, un bri diferent a dins l'Església. És una esperança, penso, per tots.
Senyor Noguer?
Sí, bé, el Sant Pare aconsegueix ser notícia diàriament a tots els diaris. Això, d'entrada, jo ho valoro positivament. És una persona, com dieu, de gestos, i són signes d'un fons. O sigui, jo estic convençut que no és comèdia, no és espectacle, sinó que són una colla de signes que van posant de manifest el fons d'una persona, unes actituds, unes vivències, i això és molt important. Llavors, darrere d'això, hi haurà d'haver un seguit d'actuacions en designar col·laboradors i responsables, hi ha d'haver actuacions doncs, també en el que són, diguem-ne, els escrits d'espiritualitat, doctrinals, hi ha tota una colla de coses d'actuació del Sant Pare, però d'entrada, totes aquestes actituds es posen de manifest en aquests signes i són positius. El fet de no ocupar l'apartament papal dins del Vaticà sembla que el que vol és no tancar-se en una bombolla, o sigui, la idea d'estar aïllat molt en el centre del que és els Palaus Vaticans, sinó anar a Santa Marta, que en principi, diguem-ne que teòricament és un edifici més permeable, però esclar, a l'hora de la veritat hi ha una colla de circumstàncies de seguretat per al fet de ser un cap d'estat i per tot, que també faran que necessàriament clar. Hagi d'estar una mica reclòs, diguéssim, o sigui que és clar, sí. Però bé, ell sembla que això li permetrà doncs, tenir més contacte, diguem-ne, amb l'exterior a través de les persones que treballen. En principi Santa Marta és un hotel i suposo que seguirà fent aquesta funció, no? Perquè era un edifici destinat a allotjar els cardenals durant el conclave, però esclar, la resta dels anys i la resta de les èpoques és un hotel que en principi...
És una residència per l'hostatgeria.
Exacte, per bisbes i cardenals que van temporalment uns dies o
sí, però
per
jo, altres estic, persones. Estic d'acord amb el que ha comentat l'amic Noguer, i és de que hi ha una cosa, és a dir, el papa continua sent notícia, però a més notícia positiva. Vull
certament,
dir,
sí.
continua acaparant titulars amb els dies que fa ja que s'ha elegit, però sempre són titulars en positiu, és a dir, no hi ha hagut a part d'aquells estirabots que van sortir al principi sobre la seva funció en el moment de la dictadura argentina, que després han quedat desmentits, bé, sempre és en positiu.
Doncs esperem que això continuï. Hi ha alguns detalls importants que penso que és bo comentar. Els gestos són gestos, però per exemple, aquella crida que va fer fa uns dies als argentins perquè no anessin a Roma i destinessin els diners als pobres, atenció que ha tingut alguns efectes positius. Segons sabíem ahir, en una vetlla de pregària pel nou papa, s'han destinat aliments, s'han aconseguit, millor dit, aliments per 6 mesos en llocs on el papa havia treballat quan era cardenal arquebisbe de Buenos Aires. És a dir, aquests efectes operatius també és bo que els coneguem.
Ara inclús, per exemple, el retardar aquell viatge a Argentina, que avui he vist el diari anunciat pel mes de desembre.
Ho deia el diari Clarín ahir.
Sí, doncs bé, és a dir, per no interferir amb les eleccions, això és un gest, cosa que en fi, que el papa doncs, no és precisament un kirchnerista destacat, no?
Però és jesuïta i també té l'espiritualitat molt encarnada en la realitat, eh?
Exactament, toca de peus a terra.
Sí, senyors de Girona, com ho veuen?
Sí. Bé,
els efectes, em refereixo que els gestos són una cosa, però si hi ha efectes operatius, això també encara engrandirà més la figura d'aquest papa, potser.
Sí, jo penso que en el moment que estem i amb el poc temps que porta de pontificat, doncs la seva, diríem, la seva imatge externa, que és el que es valora bàsicament en els mitjans en aquest moment, bé, és la que és i és positiva i surt, això que dieu, surt en els diaris, surt de manera positiva i això és molt bo. Ara, jo penso que hem de veure aquests 100 dies de gràcia que es parla i veure quins nomenaments fa, això ho ha dit en Josep Maria fa una estona, quins nomenaments fa secretaris d'Estat, etc. i com ordena una mica també anava a dir la Cúria Vaticana, no sé si és correcte, però anar ordenant tot el seu entorn més immediat perquè ell pugui continuar siguent ell, que no sigui absorbit, o sigui que quedem molt bé un papa amb uns gestos doncs, molt bonics, però que després doncs, això se li torni en contra a dins de casa mateix.
Que l'engranatge del Vaticà el sàpiga adaptar bé a la seva persona i el sàpiga modernitzar, potser també, o reformar el que calgui, o millorar.
Sí, o sigui, el fet de presentar-se ja com a bisbe de Roma, dius, és un signe, és un gest. Ara, això podrem, si ens trobem aquí dintre de 3 anys, podrem continuar dient el que estem dient ara? O bé aquesta persona doncs, rebrà per tots costats i després doncs, haurà d'adaptar-se doncs, més o menys en aquest engranatge d'aquella doncs, casa.
No sé. Sí. A mi el que em fa bé, gràcia, no? Una reflexió personal, és el gran pes que té, que estic convençut, l'Esperit Sant en l'elecció del Sant Pare, perquè sigui la persona adequada i sigui la persona que actuarà de la manera més escaient en el moment concret de l'Església. I dic això perquè, és clar, el Sant Pare no surt d'una campanya, no presenta un programa, no explica què farà ni com ho farà. Per tant, es fa difícil imaginar que els cardenals que van emetre el seu vot per aquesta persona sabessin quina seria la seva activitat, què seria el que faria. Esclar, no crec que ja tinguessin anunciat que si era Sant Pare no faria això, deixaria de fer allò, no viuria en l'interior del Vaticà, no sé què. Esclar, tot això són coses que jo diria que l'esperit impulsa en aquesta persona, i aquesta persona està actuant de la manera que ell veu més adient de cares al que ell és, al que ell representa, no? I a la seva espiritualitat i a la seva fe. I per tant, hi pot haver persones doncs, de vegades que poden quedar una mica sorpreses, no? I tothom està, diguem-ne, a l'expectativa, i això també és positiu, no? Mm-hmm.
Doncs, efectivament, la persona que els cardenals miren, aquí no hi ha campanya electoral, no hi ha programa de govern, però sí que hi ha la persona, ens ho havia dit el cardenal Martínez Sistac, no? Es valora la persona i, evidentment, des de la fe l'Esperit Sant actua, no? I de quina manera? Perquè ens ha sorprès a tots.
Sí, no, jo no és que em volgués carregar a la democràcia, no? Però una reflexió sí que és veritat, és que, home, s'entén que per elegir un papa vota qui està preparat. Mm-hmm. Mentre que en la nostra democràcia, per sort, el vot d'una personalitat val el mateix que el vot d'un analfabet.
Ja és bo que hi hagi participació, sí, de tots els estaments i els sectors de la societat. Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i també responsable d'ensenyament de la religió a Catalunya, Pere Micaló, i l'economista Josep Maria Noguer. Bé, només un últim detall sobre el papa Francesc. Pel que hem sabut, s'està reunint amb personalitats de la cúria, amb alguns cardenals i caps de dicasteris, i, segons diuen, des del Vaticà, escolta tothom, pren notes i decideix en soledat. Segons diuen, també aquest mètode és molt jesuític, no? I ell, o sigui, assumeix la responsabilitat, però no per imposar res, sinó escoltant tothom. Veurem com se'n surt, en la línia del que deia el senyor Micaló, que a vegades no ho tindrà fàcil, suposo, per reformar certes coses.
Sí, sí, jo penso que al llarg dels últims anys, des de Joan XXIII, Pau VI, Joan Pau I, Joan Pau II, Ratzinger i ara el Sant Pare Francesc, doncs ens trobem en els últims 50 anys de l'Església, doncs amb una evolució, amb Sant Pares molt carismàtics, però cadascú a dintre del seu àmbit. O sigui, els més de 20 anys de pontificat de Joan Pau II doncs, han marcat una època molt important, igual que la doctrina de Pau VI o l'anterior Joan XXIII, amb el concili, tot l'ajornament, tota l'obertura de l'Església, no? Llavors, Joan Pau II posen aquí unes mires doncs, amb una altra línia, diferent, simplement, o posant èmfasi en uns aspectes determinats. Llavors, Ratzinger, potser necessitàvem, vist des d'ara, una persona doncs, amb doctrina ferma, amb un... potser no amb el carisma, evidentment, no amb el carisma de Joan Pau II, però sí, una persona doncs, doctrinalment doncs, molt formada, amb la seva línia i amb la seva manera de pensar, això no m'hi poso, però una persona de doctrina sòlida i ara un papa, doncs, en aquest sentit, més pastor, més pastoralista, més proper al poble. Penso que aquesta evolució en l'Església en aquests últims 50 anys doncs, és positiva, és bona, vista des d'ara.
I no pensem només en l'Església, pensem en la societat també en general, uh-huh. Perquè l'altre dia jo estava fent un cafè i sentia una conversa, uns dos que parlaven al costat meu, i un li deia a l'altre, mira, jo sóc ateu, però aquest papa m'agrada.
Sí, sí, sí.
És curiós.
Cau bé
els ateus. Sí, sí,
sí, no, sí. I les expectatives que està donant no, el conjunt de la societat, que això també és curiós, no? Perquè en principi, a veure, és el cap de l'Església Catòlica, per tant sembla que les seves actituds, els seus missatges van dirigits als creients catòlics i és aquests a qui hauria d'afectar i, diguem-ne, ocupar i preocupar. I, en canvi, hi ha un seguit d'opinions i de preocupacions que va molt més enllà del que és el conjunt dels qui professem la fe catòlica. No? Mm-hmm. Bé, això vol dir doncs, que és una persona que té i tindrà una gran influència en la societat i això també és una gran responsabilitat.
Jo penso que un aspecte important... no tant en el camp espiritual, però sí en el camp de la dimensió pública de l'Església a nivell civil, serà el moment del nomenament dels nuncis. Mm-hmm. Penso que els nuncis són uns personatges persones doncs, que marcaran molt la línia del papat del Sant Pare Francesc. És a dir, el secretari d'Estat, nuncis a nivell polític, a nivell de carrer, doncs serà qui marcarà aquest papat.
Són els representants del papa als països del món. Sí,
sí, el que passa que, no ho sé, ho dic perquè tampoc sé si hi ha un col·lectiu tan gran de personal diplomàtic a la Santa Seu com per fer uns grans canvis en el nomenament d'anuncis. Vull dir que, en principi, pot haver algun canvi, no? Però no hi ha un... Perquè, esclar, normalment són persones formades en la diplomàcia, són persones formades, diguem-ne, en aquest aspecte més polític que va més lligat a la part, com diria jo, terrenal, no?, del Vaticà, o sigui, que és la part més política, més de relació amb els estats, i que no afecta tant a la qüestió doctrinal, a la qüestió espiritual, el que realment ens preocupa i ens ocupa els creients, no? L'altre és més una qüestió d'aquesta administració, que bé sí que els nuncis, diguem, que influeixen i tenen pes en la decisió sobre l'elecció de bisbes, i esclar, això sí que després, a partir d'aquí deriva cap a l'altre aspecte al que jo estic fent referència, no? Però d'entrada, la qüestió de nuncis, penso, és una opinió personal, que no pot suposar uns canvis molt, molt significatius.
Veurem què passa i de quina manera els canvis o les ratificacions influeixen, no?, en el futur immediat de l'Església i del món. Senyors, hem de tractar altres temes, perquè avui al principi del programa ens ha semblat oportú connectar els gestos com els del Papa Francesc, amb les accions socials específiques i operatives. I en el tema de l'habitatge i dels desnonaments, aquí moltes veus de l'Església han estat molt clares, no? Ens fan crides a estar al costat dels desnonats, dels desprotegits, i un exemple ens l'ha donat, si vostès ho recorden o ho han llegit aquests dies, la diòcesi de Lleida, amb aquest projecte d'habitatges socials en una part de l'antic seminari. Són això, gestos, però en aquest cas accions concretes. Bé, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha presentat peticions als jutjats per demanar la nul·litat dels desnonaments després de la sentència del Tribunal de la Unió Europea. Bé, sobre el tema dels desnonaments és difícil, no? La posició és clara, a favor dels desprotegits, però després com articular-ho, això?
Bé, de totes maneres també hi ha casos i casos, no? Jo crec que també s'hauria de quantificar una mica què és un... En fi, què és un pis, no sé, un senyor, doncs, per exemple, que es compra un gran xalet de mils de milions de pessetes, doncs, bueno, no sé, que no el pot pagar després perquè la seva empresa li va malament, home, però quan estem parlant d'un habitatge de 60 metres quadrats que realment aquella persona en grans esforços s'ha hipotecat, que a més li han posat unes clàusules abusives, bé, jo crec que en aquest cas hem de ser clarament favorables amb aquesta gent. Vull dir, és
que a la persona, en definitiva.
Exactament, aquestes persones...
Esclar, és una matèria molt complicada, i motiu de debat i, diguem-ne, de molta controvèrsia, perquè aquí hi ha un aspecte que penso que és indiscutible, que és el dret fonamental i bàsic a la vivenda de tota persona, no? Tothom té dret a una vivenda. Ara, les característiques d'aquesta vivenda hi és una altra cosa. Per tant, el fet de donar suport a tota aquesta situació amb habitatges socials, això és importantíssim. El fet d'evitar que una persona sigui desnonada ja depèn. Però depèn de les circumstàncies d'aquesta persona i, com deia en Joan, depèn molt de les característiques de la vivenda a la que ha tingut accés. Per això, si una persona compra una vivenda que és totalment desproporcionada al seu nivell de renda actual i futur i no pot pagar-ho, esclar, allò també toca els drets d'unes altres persones que l'han construït o que l'han, no?, i que necessiten,
sí,
cobrar,
però,
no?
Aviam, el barri més pobre de Barcelona, Ciutat Meridiana, és Villadesau. O sigui, és dir, els barris més pobres són els barris que hi ha més desnonaments.
Bé, per això et dic que llavors aquí no es pot, entenc jo, prendre una actitud general, sinó que cal analitzar molt bé la situació. Llavors, a lo millor hi ha una persona que, com deia, no?, que a lo millor ha tingut accés a una vivenda que no és proporcionada a les seves rendes i a les seves possibilitats de pagament, i aleshores potser sí d'aquesta vivenda n'ha de resultar desnonat per poder protegir els drets d'uns altres. Ara, el que no ha de passar és que quedi sense vivenda aquesta persona. Jo per això dic que llavors és molt important la qüestió d'habitatge social, és molt important el donar suport, és molt important no deixar ningú al carrer, o sigui, desnonar una persona no vol dir agafar-la i deixar-la a la via pública i que allà s'espavili, no? Penso que la qüestió ha de tenir un suport social molt més gran. Ara, el fet de dir desnonaments no, i per tant aturem ara tots els desnonaments a partir d'ara i ajornem la situació, això és un engany.
És que no és el mateix, no és el mateix marxar sense pagar d'un restaurant de menús econòmics que marxar sense pagar després d'haver anat a Tiberi amb 4 estrelles.
Exacte.
Senyor Miquelon, perdoni, que també pot dir la
seva. Sí, jo penso que a nivell d'església fa molts anys que es treballa en aquest camp, no ve només de fet d'una crisi actual. Aquí a Girona concretament doncs tenim una fundació que ve d'un altre patronat antic que està treballant i ja va treballar fa més de 50 anys doncs amb uns habitatges de, diríem, barats o la protecció oficial, que en aquell moment encara no hi havia protecció oficial. En tot cas, estava fet des de l'església per famílies que quedaven al carrer, literalment, que no tenien diners per pagar-se un habitatge. Doncs penso que aquesta feina que ha anat fent l'església des de fa molts anys, com el del bisbat de Lleida, doncs, i d'altres, d'altres bisbats que també estan treballant en aquesta línia. Potser el del bisbat de Lleida és el que ha sortit més a la premsa, però tots els bisbats tenen iniciatives d'aquestes d'ajuda dintre les possibilitats que pugui tenir doncs, l'església en aquest moment, que també són més limitades. L'església també té doncs, teulats d'esglésies per refer i rectories, i en fi, també té les seves... Però penso que és bo dir que el treball que està fent l'Església en aquest sentit doncs, és bo. I llavors, l'altra qüestió. Per al que conec, des de la protecció de l'habitatge que es fa des de l'Església, doncs, es mira la família o la persona globalment. És a dir, no s'intenta evitar això que dèiem ara del Tiberi amb un restaurant de 5 estrelles i que després doncs, no el puguis pagar. S'intenta doncs, que les persones que realment s'afavoreixen d'aquests habitatges doncs, siguin persones realment necessitades i amb un entorn familiar, personal, laboral, etc., doncs desfavorit.
Mm-hmm. És que el tracte seriós de la pobresa precisament és el seguiment, no?
Correcte,
aquest
exacte.
És el que fa Càritas, aquella... i el que fan molts organismes de l'Església molt ben muntats.
Sí, després deixem el tema almoina així pura i dura per fer un estudi global de la situació del cas de la persona en concret, i a partir d'aquí doncs som capaços d'encaminar aquesta persona, però això, des d'aquesta globalització de la situació de la persona.
Doncs avui hem parlat de temes socials, deixem altres qüestions polítiques o internacionals i econòmiques per altres dies. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Bé, parlem de moltes activitats de Setmana Santa aquests dies. Potser el senyor Noguer i també el senyor Miquel ens poden recomanar avui la processó de Divendres Sant a Girona, que esperem que es pugui fer, si no plou.
Certament. Cada any coincidim algun dia de la Setmana Santa en el programa i aprofito per fer publicitat i propaganda, que vol dir que té càrrega ideològica, de la Setmana Santa de Girona.
Però, és una bona manera... Però l'has vestit de manalla o no?
No, jo vaig vestit de vesta.
Ah,
i
bé.
Poso la veu en l'arribada a la catedral, arriben totes les confraries, per ajudar també una mica a la reflexió. Sabem que té aquest component de molta vistositat i, per tant, això que es diu folclòric, no? I alhora hi ha una gran seriositat, un gran respecte i, per tant, molt bona oportunitat també de reflexió i pregària, no? I això penso que és el que ha de ser totes aquestes manifestacions de pietat popular. En el cas de Girona, té una gran vistositat, hi ha la centúria de soldats romans, els manaies de Girona, que són realment espectaculars, les persones que els hagin vist, el rigor, la seriositat, la marcialitat, uns elements, llavors també vestits doncs, molt acurats, realment és molt bonic. I tot el conjunt de la processó del Divendres Sant, que surt a les 10 del vespre de la catedral de Girona, jo crec que és espectacular.
Doncs 10 del vespre a la catedral de Girona, pels qui puguin anar a Girona, tenim un riquíssim patrimoni de Setmana Santa, comentar, abans ho comentàvem amb Joan Pallarès, a Montblanc, a moltes altres ciutats i pobles de Catalunya, dijous, divendres,
ja comencen les passions, ja, vull dir que...
I les passions, de les quals també n'hem parlat aquests dies. Doncs no hi ha temps per més. Joan Pallarès, Josep Maria Noguer i Pere Micaló, que acabin de passar molt bé aquesta Setmana Santa i, sobretot, molt bona Pasqua. Bona
Moltes Pasqua. Gràcies, igualment.
Passen ja 3 minuts de les 9, els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem d'un altre aspecte important aquesta Setmana Santa. Recordar Terra Santa, ens acompanyarà el franciscà de la custòdia de Terra Santa a Espanya, Manel Prades, uns minuts, i també tindrem l'Espai d'Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i, naturalment, amb el doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Acord entre CaixaBank i els sindicats per la reducció de la plantilla. Finalment hi haurà 2.600 sortides voluntàries, és a dir, unes 400 menys del que estava previst inicialment. Es faran a través de prejubilacions, baixes incentivades i excedències voluntàries. Els treballadors se'ls compensarà amb 45 dies per any treballat, amb un límit de 42 mensualitats. Les dues parts tenien la voluntat de tancar l'acord abans del dia 1 d'abril, quan ha de canviar la normativa sobre jubilacions. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, va acompanyar ahir a la Ciutat de la Justícia els primers ciutadans que han demanat la paralització i la nul·litat del seu procés d'execució hipotecària després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea considerés que la normativa espanyola que regula els desnonaments és contrària a la legislació comunitària. Segons Colau, és insòlid i inexplicable que el govern de l'Estat no hagi paralitzat encara els desnonaments. L'acte de protesta als jutjats va servir per iniciar la campanya de la plataforma d'afectats per la hipoteca per aturar els desnonaments. La infanta Cristina no estava tan al marge de l'Institut Nós com ha intentat fer creure Iñaki Urdangarín i la Casa Reial Espanyola. Així ho demostra, si és verídic, l'últim plec de còpies de correus electrònics que ha lliurat el jutge del cas Nós, l'exsoci del duc de Palma, Diego Torres, i que n'inclou diversos en què Urdangarín feia arribar a la seva dona documents interns d'aquest institut. I també us expliquem que el Papa Francesc ha fet un altre gest per reafirmar que l'austeritat és una senya d'identitat del seu pontificat. Jorge Mario Bergoglio ha anunciat que no té intenció d'anar a viure a les estances pontifícies del Vaticà perquè les considera massa luxoses i solitàries. El Palau Apostòlic té una dotzena d'habitacions, a més de dependències per al personal que assisteix al Sant Pare i una terrassa. Bergoglio prefereix la residència de Santa Marta, on ell i la resta de cardenals es van allotjar durant el conclave perquè, segons diu, aquí se sent més a prop d'altres membres de l'Església.
Ràdio Estel.
Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Les 9 i 9 minuts. Tornem a parlar del Divendres Sant perquè aquest és el dia que l'Església destina a Terra Santa. La sensibilització sobre la necessitat de pregar pels sants llocs i també d'ajudar la custòdia que els franciscans i altres realitats de l'Església tenen a la Terra de Jesús és també un missatge important que els creients poden fer seu coincidint amb les celebracions del Divendres Sant, especialment amb l'acte litúrgic de la Passió i Mort del Senyor, una celebració única que habitualment és divendres a la tarda. Ens acompanya Manel Prades, que és franciscà de la custòdia de Terra Santa a Espanya. Pare Manel Prades, molt bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu. Sí.
La feina per la custòdia de Terra Santa és permanent i també és una feina de sensibilització quan arriba el Divendres Sant. Quin és el missatge que l'Església dona, especialment aquest any?
El missatge nosaltres donem l'any de la fe, no? Terra Santa bressol de la nostra fe, és veritat, perquè tant Nazaret com Belém, com Jerusalem, és, si a Nazaret ell pren la nostra condició, Belém es manifesta amb la nostra condició humana. Però Jerusalem és on ell pateix i al mateix temps la nostra fe té sentit perquè ell ha quedat transformat en la resurrecció i viu per sempre, no? I precisament el papa emèrit Benet XVI, amb aquest any de la fe, quan es dirigeix a l'Església de l'Orient, també les va recalcant de que tenim que a Terra Santa és el lloc precisament per viure i per recordar més el que celebrem, que és aquesta fe.
Celebrem la fe quan anem a Terra Santa, un lloc que també es visita de moltes maneres. Els pelegrinatges es continuen fent, malgrat les crisis que hi pugui haver en tot el que és el difícil equilibri entre israelians i palestins. Actualment són pelegrinatges segurs, oi? Tots els que es fan a Terra Santa.
Sí, sí, es fan encara pelegrinatges. No són tants com els altres anys, no?, per la crisi, no? Però sí, van tant de tota la nació i d'aquí de Catalunya. Aquest any són 4 peregrinacions, altres anys eren 8 o 9, va canviant, no? Però anem fent encara.
Divendres Sant, Terra Santa, bressol de la nostra fe, aquest és el lema del dia de Terra Santa, amb una col·lecta pontifícia pels sants sí. Llocs, amb la crida que ens acaba de fer Manel Prades a col·laborar en les celebracions de Divendres Sant, una jornada de pregària i ajuda per la custòdia dels sants llocs que va instituir el papa Lleó XIII l'any 1887, per tant ja fa més de 100 anys, oi, que es fa aquesta jornada.
Sí, la va amb ell una col·lecta pontifícia i va destinar, o sigui, que fos el dia de Divendres Sant perquè el recordéssim els fidels les necessitats dels nostres germans cristians, com deia Sant Pau, els de Tessalònica, deia, diu, recordeu-vos de l'Església Mare de Jerusalem, de lo que pateixen en quant econòmicament ho tingueu present, no? Uh-huh. També ara l'Església ens recomana que tinguem present les necessitats d'aquesta Església, en tots els sentits, tant en el treball com en la part econòmica com en la part intel·lectual, doncs necessiten aquesta ajuda.
La col·lecta recull en totes les celebracions?
De totes les celebracions uh-huh. I la col·lecta, tot el que, per exemple, veus, el que hem recollit aquí en tot el territori, no?
Sí.
Tots els milions que hem pogut recórrer, diu, va destinat a la Santa Seu, no? I la Santa Seu fa un... ho va repartint per totes les esglésies catòliques. que sigui copta, sigui ortodoxa, grega, catòlica, armènia, o sigui, tot, i la llatina, tots tenim un tant per cent de tot el que es recolleix en la col·lecta de tot el món cristià.
Els franciscans, des de fa uns quants segles, tenen una missió molt específica de custodiar els principals llocs catòlics de la Terra de Jesús. Com ho fan, això?
Mira, nosaltres pues, som 280 frares, no?, de 39 nacions, que col·laborem després també amb les comissaries de 43 nacions. I estan tota la Terra Santa, és Israel, Palestina, Jordània, Egipte, Síria, Líban, Xipre i Rodes.
Per tant, va molt més enllà d'Israel i Palestina, tot això.
Sí. Ara se centra més que tot entre el que és Israel i Palestina i Jordània.
Jerusalem, també...
Ja tenim la part d'Israel.
Belém, sí.
Belém, Nazaret. Després tenim també les basíliques de Nazaret, Belém, Jerusalem, compartides, menys la de... la de Nazaret, que és pròpia de l'Església Llatina, no? Però Belém i Jerusalem sí és compartida amb les altres confessions o germans ortodoxes.
Avui hem parlat amb el franciscà Manel Prades, de la custòdia de Terra Santa, des de fa molts anys organitzador també de pelegrinatges als sants llocs. Suposo que segueix anant-hi, no?
Sí,
quan
sí,
pot.
Sí, continuem igual.
Molt bé.
Jo voldria recalcar que tot això pues, tenim, per exemple, hi ha unes activitats en 14 escoles o col·legis, no?, amb 10.000 alumnes i 400 professors. Ara tenim també que aquesta gent pues molts tenen que marxar perquè no tenen lo necessari, no?
Clar.
I nosaltres les tenim que proveir de tot, encara que siguin una minoria, però tots ens sentim responsables de la vida de que ell, aquella família o aquelles famílies cristianes que no desapareixen, que no es quedin
és important.
Santuaris en pedres mortes, sinó que tinguin una vivència.
Vives. És important que no marxin aquests cristians,
sí,
encara que siguin minoria.
Sí,
moltes
sí.
Gràcies, pare sí. Manel Prades, gràcies. Franciscà. Ara que tenim també un papa francès, doncs sí. També des d'aquí reivindiquem tota l'aportació del franciscanisme a Terra Santa, que segueix ben viva, segur que sí.
Està viva, sí.
Gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres.
I que vagi bé el Divendres Sant, que sigui eficaç aquesta col·lecta en l'aspecte material, però sobretot en l'aspecte espiritual, tot el que els cristians facin pregant i pensant en Terra Santa.
Sí, pensem que és de tots Terra Santa.
Sí.
No és dels franciscans, és de tota l'Església i de tots els creients, siguin d'un costat o d'un altre, per tots.
Que vagi molt bé. Una abraçada, pare Manel Prades. Fins una altra.
Bon dia, bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de 10. Comencem l'estona que dediquem cada dimecres a l'art, al patrimoni i a la història. Avui, immersos en la Setmana Santa i en el dia abans, ja hores abans, del Tridu Pasqual, d'aquest moment central en el calendari cristià. Avui volem parlar d'un llibre que es titula Sant Francesc, Innocenci III i el Papa Francesc, tres grans protagonistes, un treball elaborat per Josep Maria Martí Bonet, que és qui ens visita cada dimecres a aquesta hora. És un llibret molt oportú perquè es tracta de comparar el papa actual amb Sant Francesc i així com cal comparar-lo també amb el papa protector de Sant Francesc, que va ser, com dèiem, Innocenci III en el segle XIII, el segle en què va viure Sant Francesc. Doctor Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral i delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, molt bon dia i molt bona Setmana Santa.
Bon dia, bona Setmana Santa, per suposat.
Com va tot?
Bé, molt bé, molt contents i procurar doncs, que la Setmana Santa sigui autènticament santa. Aquí m'agradaria que poséssiu l'atenció a aquest llibret que podeu trobar també en la web doncs, del Museu i de l'Arxiu Diocesà de Barcelona, que fa una comparació entre el papa actual, el papa Francesc i Sant Francesc, i després també amb el papa d'aquell temps, que era el famós Innocenci III. És molt curiós perquè, és clar, el nom d'un papa té el seu significat, marca una pauta, o sigui, de bon principi sabem cap a on anirà el papa, per això en el canvi de nom. Cal dir que abans, fins als 500, 600, els papes eren, els papes, el nom que tenien, quan els feien papes, doncs continuaven tenint-lo. Però ja en el segle VI passa una cosa, que hi ha un papa, un clergue que van fer papa, que es deia Mercuri, que no podia ser que aquest papa tingués un nom, doncs, pagà, el déu Mercuri. Igual com també al cap de pocs anys hi va haver-hi un papa que es deia, un clergue que va esdevenir papa, que es deia Boca de Porc, Os Porci. I, esclar, era improcedent de posar un nom així amb un papa. I, per tant, van ser ells dos, en el segle VI, que van començar a canviar el nom. I després d'això es veu que va agradar i tots els papes es canviaven normalment el nom, perquè el nom, el canvi de nom de papa, és com un naixement. O sigui, quan un el fan papa és com si naixés de nou, podríem dir, no? I per tant, doncs, ell mateix doncs, es considera important de posar-se el nom. I el nom, inclús bíblicament, significa el que és. I per tant, hem d'estar molt atents quan hi ha una elecció de papa, quin nom es posa.
Sí, perquè no és gratuït, no és allò, el nom que li agrada, un nom modern.
Per exemple, hi ha Joan Pau II, tots coneixem, que volia, ell, explícitament, continuar la pauta, podríem dir, de Joan XXIII, el famós Joan XXIII, el famós del Concili Vaticà II, i de Pau VI, per això es diu Joan Pau.
Portava els noms dels dos últims papes.
Benet XVI, doncs, va voler seguir la pauta que va donar Benet XV, que va ser el gran pacificador de la Primera Guerra Mundial. I el papa Francesc, evidentment, que vol seguir els valors franciscans. En primer lloc, la pobresa. I en segon lloc, indiscutiblement, la reforma que en deien en aquella època gregoriana, perquè va ser impulsada per Gregori VII. El papa actual agafa aquest nom pel concepte de pobresa, podríem dir, i també pel concepte de reforma de l'Església. Això és Francesc. O sigui, amb dues paraules, Francesc el podem definir com pobresa i reforma. Uh-huh. I, per tant, ens trobem davant d'una gran oportunitat que té l'Església d'estar amb els pobres, que són els predilectes i justs, tal com volia Sant Francesc. Uh-huh. De fet, en la vida de Sant Francesc, el tema de la pobresa és el tema d'una gran problemàtica. Què entén Francesc per pobresa? Si ha de ser una pobresa íntegra, total, de tal manera que un, com diu ell mateix, no tingui ni un llibre, perquè en aquella època tenir un llibre era motiu de molta importància econòmica, però què vol dir la pobresa? I això va anar continuant constantment en els franciscans. Sempre hi havia uns que estaven a favor d'una pobresa íntegra i els altres que estaven conformes amb una pobresa doncs, que es pogués conviure amb unes comunitats que tinguessin l'indispensable per assegurar doncs, almenys una setmana de poder menjar, el que sigui. O sigui que és un tema molt difícil, però de fet Sant Francesc vol, quan li pregunten què entens per pobresa, doncs ell mateix diu, la pobresa entenc el que Jesús entén per pobresa. I per això diem que Sant Francesc és la persona que més s'ha adaptat, podríem dir, a les pautes o bé als valors de Jesús.
Doncs bé, Sant Francesc d'Assís, gran reformador, i
el papa francès, Jorge Mario Bergoglio, que agafa el nom, queda clar quan s'anuncia el nom del papa, que el nom el tria ell mateix, no? Diu, cui sibi nomen imposit, ell mateix ha posat el nom de... I aquí, en aquest llibre, mossèn Martí Bonet, quin paper juga Innocenci III, el gran protector de Sant Francesc, que també es parla d'ell?
Mira, el nostre Sant Francesc va anar a buscar l'ajut amb el papa. En aquell moment el papa era Innocenci III. Innocenci III estava a Roma, ell estava a Assís, el pare Sant Francesc estava a Assís, va anar a Roma i ja li van donar una audiència juntament amb els seus germans, els franciscans primers, una dotzena de companys seus. Els veu Innocenci III i diu, però què són aquesta gent? Anaven vestits, doncs, amb un vestit doncs, de quasi dels cuidadors de porcs, no, que en diuen, no? O sigui que una cosa molt senzilla, descalços, per suposat, i anaven a veure amb ell que el papa doncs, els apoyés i que acceptés aquest nou orde que volia fundar Sant Francesc. I li pregunta, doncs, què consisteix? Doncs simplement aplicar l'Evangeli a la nostra vida. I l'altre es va posar les mans al cap. Va dir, home, però escolta'm, l'Evangeli s'ha d'explicar i s'ha d'interpretar segons l'Església, etcètera, etcètera. Sabeu què? Marxeu, aneu a cuidar porcs i ja, deixeu-me en pau. I heus aquí que diu que la tradició de que el nostre Innocenci III, a la nit després, va tenir un somni, en la que es veia el Francesc que aguantava l'Església. I Sant Pere li deia, veus aquest que ahir vas treure de la cúria? Aquest aguantarà l'Església. I l'endemà mateix el crida, encara el troba a Roma, el crida i li diu, sí, t'accepto això. De moment, prediqueu de dos en dos, tal com volia Jesús, i seguiu la pobresa en el sentit que vosaltres creieu convenient. I això va ser en definitiva el paper, podríem dir, d'Innocenci III. Però, de fet, també, Innocenci III és el papa de la Gran Reforma. O sigui, Sant Francesc té una visió, per exemple, quan Jesús li diu, mira, reforma'm l'església de Sant Damià, i ell creu que ha de fer de paleta. Però, de fet, el que volia dir Jesús, que reformés segons el criteri d'aquella època, d'Innocenci III. Innocenci III és el gran papa reformador també de l'època. Per això, el nostre papa, papa Francesc, el que diu una i altra vegada són dues coses fonamentals. Que vol estar amb els pobres, que estima la pobresa, que estima Sant Francesc i que estima els ideals de Sant Francesc. I Sant Francesc, indiscutiblement, també vol la reforma de l'Església. En definitiva, és el gran do que ens dona avui dia a l'Església un papa que ha tingut el bon acudit, el bon encert, la bona inspiració d'anomenar-se Francesc. Doncs el nom Francesc és l'inici, podríem dir, d'un pontificat que augurem que sigui fructífer per l'Església en quant a la pobresa, en quant a la reforma i en quant al bon estar dintre de l'Església.
Sant Francesc, Innocenci III i el papa Francesc, tres grans protagonistes. Aquest és el títol d'un llibret divulgatiu, no té moltes pàgines, una vintena llarga de pàgines, on mossèn Josep Maria Martí Bonet, amb l'edició de l'Arxidiocesà de Barcelona, fa doncs, uns comentaris i unes explicacions molt interessants sobre aquests personatges, la perspectiva del papa actual des de les arrels d'aquesta església de la pobresa que va impulsar Sant Francesc d'Assís. Moltes gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos presentat aquest llibre, que el Museu Diocesà es pot adquirir i suposo que aviat en altres llocs. També.
No solament això, sinó que el podeu consultar ja immediatament clicant, podríem dir, doncs, el patrimoni cultural de l'Església de Barcelona, i allà trobareu tots els llibres, que quasi n'hi ha una cinquantena. El primer de tots és aquest.
Que és l'últim que ha sortit. Gràcies, doctor Martí Bonet. Bona Pasqua i fins dimecres de l'octava de Pasqua.
Si Déu vol.
Si Déu
a
vol.
Vosaltres. Adéu, bona Pasqua i que la mona no es vagi malament.
Això, que la mona sigui...
Que no menjar poc.
Això, moderadament, però que endolceixi l'alegria pasqual. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primers dies de pontificat del Papa Francesc. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes. Per exemple, bolquers de tot Activity Extra en diversos formats amb el 70% de descompte en la segona unitat. Et surt a només 6,89 euros a la península. A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat. Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Estem a punt d'arribar a 2:15 del matí. Naturalment, doctor Pros és l'espai que tanca el primer cafè de Ràdio Estel els dimecres en l'última mitja hora. I amb el patrocini de Veritas ens disposem a orientar-vos, amics oients, sobre qüestions de medicina natural. Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica, ens ajuda a promoure una alimentació més saludable perquè mengem millor avui i ens trobem millor demà. Des de Veritas tenim ja amb nosaltres l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, i sé que t'agrada molt que arribi aquest moment per explicar-nos sí. coses i avui parlar-nos de les hamburgueses.
Sí, potser, mira, ara que ho pensava, potser no és el millor dia per parlar de les hamburgueses, potser hauríem de, no sé, parlar d'altres aliments més propis per l'època.
L'austeritat de l'abstinència és el divendres sant, ho recordem, però avui es pot menjar hamburguesa, no hi ha problema.
Bueno, disculpeu-nos.
No, no, l'hamburguesa té de vegades molt mala premsa, però és un producte que si es fa bé, no? Si té
sí, exacte. És que hem volgut també una miqueta aprofitar, doncs, que aquests dies han sortit moltes notícies i sí que volíem explicar-vos que una hamburguesa no té per què ser un producte dolent ni que estigui mal fet, ans al contrari. Nosaltres us explicarem de manera molt senzilla com són les nostres hamburgueses, les que podeu trobar a les botigues Veritas. Són hamburgueses fetes amb un 100% de vedella. Nosaltres no hi afegim carn de porc, que també és una cosa molt habitual. Les nostres són 100% vedella i d'una vedella que prové i que es cria en el Pirineu català, a la Pobla de Segur. A més, aquestes vedelles, evidentment, doncs, pasturen i neixen i es crien d'acord a les directrius de la ramaderia ecològica. Què vol dir això? Doncs d'entrada que està a l'aire lliure, amb total llibertat de moviment, i per això la carn sol ser molt més magra, ja que la vedella fa exercici. Precisament perquè està fora, perquè fa exercici, és una vedella que té molt menys risc de contraure cap mena de malaltia. I una de les altres directrius de la ramaderia ecològica és que no se'ls hi afegeix cap mena d'antibiòtic preventiu, perquè, insisteixo, té menys risc de contraure cap mena de malaltia. Aquest fet també té una incidència molt important amb un altre dels elements a valorar a l'hora de tenir en compte la qualitat d'una hamburguesa, que és el seu contingut en greix. Les hamburgueses de Veritas només contenen un 8% de greix, a diferència d'altres hamburgueses que poden tenir entre un 20 o fins i tot una miqueta més, un percentatge més alt de greix. I a més, el greix de les hamburgueses de Veritas és un greix net, pel que us deia, la vedella no ha tingut antibiòtics preventius i a més els pinsos que pot menjar també estan lliures absolutament de tot tipus de productes químics. En el procés d'elaboració no fem servir ni llet ni ou i, per suposat, tampoc no hi afegim cap mena d'additiu ni conservant. Què vol dir això? Doncs que la caducitat de les nostres hamburgueses és més curta i, sobretot, podeu trobar una diferència molt clara amb el color. És més fosc, la nostra carn és més fosca, perquè, insisteixo, no hi ha cap mena de conservant que preservi i mantingui aquell color més vermellós de les hamburgueses més convencionals. I finalment, jo abans us deia que la carn és més magra, la vedella fa exercici, no conté tanta aigua, i això ho notareu moltíssim a l'hora de coure aquesta hamburguesa. Penseu que els 100-150 grams d'hamburguesa que vosaltres compreu seran els 100-150 grams d'hamburguesa que vosaltres consumireu i podreu degustar perquè veureu que no allibera aigua en el moment de la cocció. I només em queda desitjar-vos molt bones festes i molt bona Setmana Santa. I ens parlem a la tornada, si et sembla, Ignasi.
Efectivament, Eva Vilamajor, gràcies, bona Pasqua. A Veritas, suposo que demà establiments oberts, dijous sant, oi, dia
sí,
feiner.
Sí, demà, moltíssimes gràcies per recordar-ho, demà els establiments oberts, divendres sí que descansem.
Molt bé, doncs que vagi bé aquests dies i bona Pasqua, Eva, fins dimecres vinent.
Igualment, bona Pasqua a tothom.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Passen ja 4 minuts de 2:15 i avui a l'Espai Naturalment tenim d'una banda, com sempre, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens visita Núria Oliver, que ja ha vingut altres vegades. Ella és la directora del balneari respiratori del carrer Camp. Hola, Núria.
Hola,
bon dia.
Bon dia,
com estem?
Molt bé.
Bé, doctor Pros, avui podem parlar de moltes coses, però, si li sembla, podem començar animant els oients a trucar, perquè estem a l'inici de la primavera i tots aquests problemes, no?, que afecten la nostra respiració, congestió, al·lèrgies, altres reaccions al pol·len, ens ho poden manifestar els oients, ens ho poden comentar. El telèfon és el 93-409-2771, 93-409-2771. Bé, doncs, abans de donar entrada als oients, de què podem parlar per
bueno,
començar?
M'ha fet molta gràcia que has parlat de les al·lèrgies. Amb la Núria estàvem parlant precisament una mica fent una reflexió de com ha anat aquest any, és a dir, en el balneari, és a dir, la quantitat de visites que ha rebut, quin tipus d'afeccions eren les més habituals. I llavors ara ella m'explicava que ha estat un any especialment dur, cru, complicat, difícil en temes respiratoris.
Sí, sobretot ara, les últimes setmanes, amb el tema de la grip, que potser ha estat més tardí aquest any, en el sentit que ha afectat ara últimament a moltes famílies senceres. És una grip bastant contagiosa, perquè entrava a casa a través del nen i acabava caient nens, germans, pare, mare, tothom un darrere l'altre. I així estaven setmanes. Realment ens hem trobat amb moltes famílies que han estat envaïts per la grip.
I la grip dona problemes respiratoris, especialment tos,
clar, sí,
nasals...
Molta tos, amb una tos que costa de curar. A més, amb recaigudes, o sigui, que sembla que t'estàs curant i de cop i volta tornes a començar amb tot el procés a nivell de mucositat, de tos. I és el que més ens hem trobat. Ens hem trobat amb la gent que venia, no en el moment de la grip, clar, quan estàs en preprocés, estàs amb els mal de cos, amb la febre, estàs a casa, però sí que no acabaven de curar-se. I aquí és quan venien al balneari realment han millorat, clar.
I al balneari, podem recordar, Núria, el que s'ofereix. S'ofereixen tractaments amb aigües, amb vapor...
Tractaments amb aigua de mar natural, vapors, nebulitzacions, dutxes nasals, en funció una mica del problema que té la persona, el pacient, el nen o l'adult, no hi ha límit d'edat, per ajudar pues, a netejar les vies respiratòries, a treure la mucositat, a descongestionar i a recuperar-se o acabar de fer net d'aquests refredats i aquestes grips que ara mateix estàvem parlant.
Ara aquí aquesta senyora que ens preguntava, m'agradaria que això li expliquessis a l'Ignasi o a la gent que ens escolta, que ens deia, diu, sí, jo tinc un nen que precisament el meu pediatre ens ha recomanat que li rentéssim el nas amb suero fisiològic. Jo dic, hombre, amb suero fisiològic està bé, però amb aigua de mar estaria molt millor.
Clar,
quina és la diferència?
És...
La gent ho entén, això, les mares?
Clar. Bueno, les mares entenen el que els diu el pediatre, ja està. Sí, és el que hi diu, a mi sé que és normal, vull dir, el pediatre és el que en sap més en teoria dels nens. Aleshores, ell els diu que rentin el nas amb suero fisiològic, que jo sempre els dic, malament no va, vale? O sigui, no li farà cap mal rentar el nas amb suero fisiològic, però no ens aporta res. El suero fisiològic és clorurosòdic, aleshores neteja, però realment no té més. L'aigua de mar és un tòtum biomineral.
Sí, diríem que l'aigua de mar doncs, té una acció específicament mucolítica, no? Que això els pares ho saben perfectament, perquè quan els estius la gent va a mar, doncs surts del mar i a vegades doncs, tens aquella sensació de que t'estàs buidant de tota aquella...
És un alleujament, moltes vegades.
...porqueria acumulada. De fet, en el principi de la grip i de totes aquestes malalties, hi ha que recordar una vegada més, i això hi ha que insistir perquè jo vull matxacar la importància extraordinària que té la sinusitis silenciosa. És aquest concepte que nosaltres doncs, hem posat en evidència, no? Perquè dius, home, si vas al metge i tens una sinusitis, doncs ja saps el que tens, és una sinusitis, i la sinusitis doncs, dona, hi pot donar mal de cap i dona un malestar tremendo. Aquí hem sentit diversos casos, no? de nens, adults, que diuen la sinusitis és una cosa tan exagerada que fins i tot els hi fa mal als ossos de la cara, no? Doncs, bueno, la sinusitis és el punt de partida, és a dir, la sinusitis silenciosa. És que, dius, vostè té mocs però no saben que els tens. Els mocs estan aquí presents i el moc s'acaba rovellant, diríem, parlant d'una forma excessiva.
Es fa com una congestió crònica, es nota en aquesta veu nasal, no?, que i els aquesta, n'has tapat.
I aquests mocs acumulats aquí dintre doncs acaben convertint-se en aquest caldo que farà, que sobre, és el substracte, la base sobre la qual es desenvoluparan doncs, virus, bacteris, fongs. Per tant, quan la Núria diu que aquest any ha estat un any, i és veritat, un any potent en quant a grips, no? Sobretot en forma... Jo diria una mena de grip seca. O sigui...
Sí, perquè realment, sí, començava...
Una grip diferent que sí. Ha afectat en forma de tos, però,
sí,
bueno, en el fons...
Sí, tos molt
clar,
seca.
Si la gent tinguessin cura, si el metge ens expliqués, si el nostre capçalera, no? Si el nostre assessor de salut, la importància extraordinària que té això de la, que nosaltres hem definit com una sinusitis silenciosa, aquesta presència de mocs, que no deixa de ser, doncs, una amenaça real, eh? Doncs, a partir d'aquí, si la gent també haguessin descobert... Doncs,
l'aigua de mar. L'aigua de mar. Ja ens rentéssim cada dia el nas amb aigua de mar, no?
Jo
possiblement
dic,
seria tot...
Jo sempre dic que és molt més important rentar-se el nas que rentar-se les dents, perquè, mira, si no rentes les dents, doncs, bueno, ja sabem què passa, una càries, molt bé, però és que si no rentes el nas hi ha una, bueno, 20, 30 i 40 patologies diferents, no? La grip la podríem agafar, però probablement no seria tampoc tan agressiva.
Clar. És el que parlàvem abans, de que per una banda està el tema de que ens hauríem de rentar el nas cada dia i segurament la grip no ens donaria tants problemes, i també parlàvem de que potser aquest any, a nivell emocional, per què cauen dins la família, per què cauen tots els membres, per què cauen els adults...
Això és interessant, això és interessant.
Possiblement la situació que estem vivint avui en dia ens provoca, o sigui, la crisi actual,
sí, la crisi,
tot el que veiem cada dia a les notícies, la gent, que, la gent que es queda sense casa, tot el que estem veient, no?
Problemes per pagar la hipoteca...
Exacte, doncs fa que, vulguis o no, estem vivint en una situació d'angoixa permanent, de por, vale? I això és implica un estat emocional que ens provoca una baixada de defenses, sobretot els adults, la por de perdre la feina, la por que els teus fills pues, a l'escola tinguin problemes, tot això fa que la grip, en aquest cas, aprofiti la situació de que quan entra a casa, arrasa.
El mecanisme és que hi ha una davallada del sistema immunològic, però si a la vegada, per compensar, doncs, tinguéssim la mesura doncs, higiènica de fer una medicina preventiva, de rentar-nos el nas amb aigua de mar, tal com expliquem nosaltres en el nostre balneari, a la nostra consulta, doncs probablement tot això passaria d'una forma molt més suau, o no es presentaria, eh?
Bé, 3 minuts i mig i seran 3 quarts de 10. Ja sabeu, amics oients, abans he donat el telèfon acabat en 1. Recordeu que és possible, però sobretot us donem el telèfon que acaba en 2. 93-409-2772. 93-409-2772, perquè digueu la vostra sobre temes relacionats amb la respiració, amb les congestions nasals, les al·lèrgies, sinusitis silenciosa, en definitiva, i les grips, si han entrat moltes grips a casa vostra, amics oients. Ara ens porta aquí el doctor Pros un llibret titulat
Bueno, sí,
Mops
sí, és que,
fora.
Sí, bueno, és que se m'ha despistat. Aquest ha sortit aquí de no sé de casualitat perquè estic preparant l'ampliació. Aquest és un llibre que, de fet, dels llibres que tinc editats, aquest el vaig editar jo a la consulta.
És un llibre en format infantil molt pedagògic.
Bueno, és un conte, inicialment és un conte, on expliquem...
Sí, però no ho expliquem veu alta perquè és un llibre que no el trobarem a les llibreries, és a dir, que si el volen...
Han de venir a la consulta.
Han de venir a la consulta o al balneari.
Doncs molt bé,
però que el tinc està en procés ara de reedició i llavors ja d'una forma oficial i oficiosa.
És molt didàctic, eh? Hi ha molts pares que sempre se l'emporten per això, perquè primer és un conte, I després expliquem doncs, què són les vies respiratòries, què és la mucosa, la mucositat, consells que es poden fer a casa per minimitzar els efectes dels refredats i de les grips, la higiene nasal, el perquè de la higiene nasal i com s'ha de fer. Està molt bé.
És curiós perquè els nens en això són agraïdíssims. És a dir, un nano que, escolta, porta mesos i mesos patint i empalmant, encostipat amb un altre, i una otitis. I,
llavors, això és una cosa que jo sempre explico als pares. El nen, per poc que l'estimulis, la seva capacitat de curació és molt alta. I comencem els tractaments, amb una sessió ja podem notar millores.
Però l'important és que són nens, l'important destacar que són nens que venen després d'un llarg viacrucis, no?
Sí, sí, sí.
De otitis i aquestes...
Bronquitis de repetició, sobretot les bronquitis de repetició, són nens sants, i jo sempre els dic als pares, quan venen, estem parlant de nens sants, els tracten com nens malalts, però són nens sants, venen amb moltíssima medicació, medicació de crònics, perquè els donen medicació, et diuen, tu ves prenent i ja la deixarem, amb un nen d'un o dos anys o de mesos. I a la que els comences a estimular en el sentit que els fas la higiene a casa... Els tractaments al balneari, comencem amb unes dues, tres sessions la primera setmana, unes dues sessions la següent setmana i anem espaiant mica en mica, és que es nota moltíssim la millora.
Això dels balnearis, Ignasi, això que tenim nosaltres, jo crec que hauria d'estar present dintre dels grans hospitals, no sé, Montsant Joan de Déu, jo crec que hi hauria d'haver un departament de balneologia marítima. O de talassoteràpies. El que tenim nosaltres hauria d'estar doncs, a dintre d'un gran hospital. No? Per què? Perquè és on allà realment hi ha el problema. Però bueno, esclar,
és un tema cultural, perquè te'n vas a Itàlia i allà sí que tenen l'hàbit, però ja des de fa molts anys d'anar a les termes.
Bueno, és un costum, però no té res a veure, Núria.
No, ja ho sé.
No té res a veure la terra, les termes
buscar,
clàssiques.
Sí. Buscar això per quan tens un problema respiratori, aquí no es fa.
Amb finalitats medicinals, guaridores, no?
Ah. Sí, perquè, però també s'ha de, s'ha d'aclarir, Núria, que les, diguem, les termes habituals, és a dir, quan dius jo me'n vaig a, doncs, no sé, a Caldes d'aquí
sí,
o a Caldes
allà ho fan allà, amb aigua no? sulfurosa, és la diferència.
És l'aigua que emergeix en aquell lloc, però que no té la característica que té l'aigua de mar. I l'aigua de mar, doncs, a més, té l'avantatge que tu la pots transportar sense que perdis les seves propietats a qualsevol punt, no? Això ens facilita molt les coses. I llavors l'aigua de mar té una acció que va molt més enllà d'aquesta acció mucolítica. O sigui, l'aigua de mar dissol, literalment dissol el moc, se'l carrega. Actua com un antibiòtic, no? Però és que, a més, és antiinflamatòria, és nutritiva. L'aigua de mar has de pensar si aquí hi ha algun químic que ens escolta. I, bueno, i els nanos això ho saben doncs, tots a partir de no sé quin moment s'explica la química, però la taula periòdica de Mendeléiev, aquella taula periòdica que tants mal de caps et donava quan estudiàvem, no sé si tu t'havia passat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs pensar que tots aquells elements i aquells noms tan estranys, tot allò està dins de l'aigua de mar. Vull dir que quan estem inhalant o quan agafem l'esprai o quan els nens venen al balneari, realment és com si els donéssim una injecció de vitalitat, perquè això és el que realment sent i explica la gent. No tan sols nosaltres recomanem bàsicament l'aigua de mar per via inhalada, no? Però també existeixen uns vials o
les ampolles
també,
bebibles.
Ampolles bebibles, i sobretot ara, a la primavera, quan hi ha aquestes... L'estènia primaveral, no? Doncs la gent ho noten d'una forma considerable.
Tenim, perdonin, una trucada, passa un minut de 3:15. Montse, des de Tarragona, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Miri, que jo li volia dir que tenim el doctor Pros bueno, encara no fa un any, i de moment ens ha anat molt bé el que ens ha fet. A mi, per la sinusitis silenciosa, m'ha solucionat molt, molt, molt. I vaig fent el tractament de l'aigua de mar, del quinto isotònic.
Se'l va posant cada dia, eh?
Sí, me'l vaig posant cada dia i que em va molt bé. O sigui que tot això s'hauria de fer més publicitat, diguéssim, però no sol la publicitat. S'hauria de prendre més consciència de tot. Jo ho he dit amb algunes persones i no, com aquell que diu, no em fan cas. Dic, ja. Bueno,
doncs, doncs bé, aquest espai és una oportunitat perquè li facin més cas. Vostè, perdoni, senyora Montse, què havia tingut? Una congestió crònica, sinusitis?
Jo tenia una sinusitis silenciosa, però ho feia ja de molts anys. Me picava molt el nas, me sortia mocs, no, tenia com una rinitis que només m'acotxava a terra i em rejava aigua i tot això.
Doncs moltes gràcies per la seva aportació. Si li sembla, ens pot escoltar a través de la ràdio.
Sí, sí, a través de la ràdio us escolto.
Gràcies, bon dia i fins una altra.
Si Déu vol.
Recordeu, Déu, amics oients, que podeu trucar-nos, com ha fet ara Montse des de Tarragona, al 93-409-2772, 93-409-2772. Doctor Pros,
doncs,
un cas com
sí,
molts, no?
Mira, Montse, molt gràcies d'haver trucat, però vull dir que, esclar, la gent, en el fons, és molt agraïda, perquè quan, clar, després d'aquest llarg patiment i descobreixen quelcom que els ajuda, llavors, clar, ho comuniquen, no? Ho comuniquen als amics.
Clar.
El que passa que costa, no? Sí. Perquè costa trencar esquemes.
Això és el que m'ha fet molta gràcia quan ha dit jo li dic als meus amics i ells no em fan cas. Això nosaltres ho veiem al nostre dia a dia al balneari quan ens ve la persona per primera vegada o els pares amb els nens, sempre preguntem pues, de part de qui veniu, d'on veniu, i la major part de les respostes sempre és la mateixa. És que ja m'ha arribat per 3 o 4 vegades persones i al final he decidit venir. O sigui que esperen que els hi arribi. No que els digui una sola persona, sinó per prendre la decisió costa.
Hi ha una desconfiança,
sí,
perquè, esclar, diuen, home, si això el pediatre no m'ho ha explicat,
que
en realitat és qui hauria d'explicar-ho, però no, ha de ser...
Ja tenim alguns pediatres de Barcelona que ens coneixen.
Sí, que comencen.
Sí, sí, tenim uns 3 o 4 pediatres de Barcelona i que treballen en l'hospital.
Estàs parlant de 3 o 4.
Sí, no,
clar,
hauria de ser
molts
més. Però, bueno, que ens coneixen i que realment ja ens envien molts nens.
Tenim una altra trucada, Montse, també, es diu Montse, de Sant Antoni de Vilamajor. Jo, hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Miri, jo és perquè, parlant de la sinusitis aquesta silenciosa, hi ha el meu marit que fa molt temps que li queda com el nas tapat, però per dintre la boca, diguéssim. Com si tingués un moc sempre enganxat aquí darrere el paladar, que li dona molta molèstia, i fins i tot que es tapa, i li té ganes de treure aquest moc, i no hi ha manera. I penso que no fos això, la sinusitis aquesta que explica amb vostè.
Sí, la sinusitis silenciosa, una mucositat que la nota pel coll.
Ara li explicaran
a través de la ràdio. Moltes gràcies pel seu comentari, Montse, des de Sant Antoni de Vilamajor.
Moltes gràcies, bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, el cas del marit de la Montse...
Mira, això que estava explicant la Montse del seu marit és quelcom que ens hi trobem diàriament, diària i abastament. Llavors, sembla mentida com una cosa que nosaltres ho resolem d'una forma tan simple i tan senzilla, no? Doncs és algo que ens ve mortificant durant al llarg d'anys i anys, no? O sigui, aquesta molèstia, Montse o Montserrat, que explica el seu marit, no és res més que el moc que baixa des de les cavitats nasals, coll avall, i llavors, jo sempre dic, les cavitats nasals és la fàbrica de mocs, llavors el coll és el magatzem. I aquí el coll, el moc, es queda enganxat, com ell explica, i fins i tot les dones t'acaben dient que hi ha la sensació tenen d'un cos estrany, que naturalment no poden treure. Doncs és el moc. Fins i tot hi ha gent que s'espanten, sobretot les dones, i, bueno, i es pensen que ja tenen doncs, alguna cosa, alguna malaltia estranya. Tot això, netejant-se el nas amb aigua de mar, tot això passaria. Ara, esclar, potser almenys així d'entrada, per ràdio és més complicat de poder donar-li la solució. Jo li diria que em truqui, que ens truqui a la consulta, i això ho resoldrem, però facilíssimament.
El telèfon de la consulta, que el donem sempre, i el tornem a recordar, és el 93-212-1504, 93-212-1504. Consultar el doctor Pros a Barcelona. Tenim una altra trucada esperant, però...
Sí, m'agradaria que la Montse, si ens ve veure un dia la consulta, que llavors pogués vindre aquí a Ràdio Estel a explicar a ella i al seu marit com hem resolt o com s'ha resolt el problema.
Sempre els pacients són després possibles testimonis aquí a Ràdio
Estel. Sí, perquè clar, el que jo pugui explicar té un interès relatiu. És molt contundent, però l'experiència de la gent, perquè és clar...
Dels resultats obtinguts, que això sempre funciona, no?, en tot. Senyora Franzina ens truca des de Tarragona. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, jo era a veure què em recomanaria el doctor Pros per la infecció d'orina.
Per la infecció d'orina, que vostè la té en aquests moments o l'ha tinguda?
L'he tingut, he pres medicament i ara m'he de tornar a fer un analític a veure com sortirà, però vaja, estic amb tot això.
Moltes gràcies, senyora Franzina. Ara per la ràdio podrà sentir les orientacions sobre la infecció d'orina. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Doctor, però la infecció d'orina, això és un problema que pot passar a noies joves, a dones grans, en dones passa més, potser, no?
I en bebès.
I en bebès.
Molt
en nenes, exacte.
Sí, i llavors què els hi fa la Núria quan ens truca dalt la consulta, no?
Pregunto, eh? O ja tens... Escolta, que tinc una senyora...
Sí? Aquí la veritat és que, esclar, hauríem de veure l'origen d'aquesta infecció. És a dir, no sé si estem parlant... Perquè veus, ara és el de sempre. Quina és la diferència entre com actua la medicina natural o com actua la medicina habitual, és a dir, la medicina alopàtica. Exacte, la medicina oficial, no? La que tots coneixem.
Amb una infecció o un antibiòtic?
Arribes i, l'antibiòtic ara està de moda, doncs, el monoral, doncs, per tapar amb un monoral. Però torna a aparèixer la infecció. Llavors, doncs, clar, aquí nosaltres no veiem una infecció, veiem una persona que presenta una infecció, llavors, què passa? És normopeso, és a dir, està dins el pes o té un excés de pes, quins són els seus hàbits dietètics, perquè potser resulta que només rectificant els seus hàbits dietètics, bevent més aigua o donant-li una infusió determinada, tot això ho podem resoldre. Però el que va molt bé és, en aquest cas, l'homeopatia. I llavors, doncs, l'homeopatia, esclar, també depèn del tipus de persona, de personalitat, del personatge que tens davant, li donem una cosa o una altra. Jo ara, jo li diria, de moment, potser el més interessant seria acostar-se a l'herbolari de turno, o inclús ara els farmacèutics també tenen infusions, una infusió depurativa, una infusió que tingui una acció específica sobre l'àrea urogenital.
Que són diurètiques, normalment, no?, per alliberar.
Sí, per exemple, nosaltres aquí no sé si existeix, però rebem d'Alemanya una infusió que és precisament infusió també, la infusió verda de la civada. També té una acció sobre aquesta àrea urogenital. Però, bueno, això jo li recomanaria d'entrada. Clar, a mi m'agradaria veure-la amb els anàlisis d'orina, un anàlisi general de sang, però si no hem d'entrar en masses complicacions, el més fàcil i accessible seria una infusió proporcionada. Jo crec que els herbolaris avui fan una feina fantàstica.
Amb les infusions depuratives homeopatia. Hi ha medicaments homeopàtics.
Sí, llavors, però esclar, això només ho podíem resoldre a través, perquè l'homeopatia s'ha d'individualitzar, i encara que estiguem parlant d'un problema d'infecció, doncs no és el mateix infecció en el cas de la Maria, de la Montse o de la Remei, no?
Clar, clar. Ha quedat ben explicat. Recordeu, amics oients, que el telèfon de la consulta del doctor Pros és el 93-212-1504, la consulta central a Barcelona. Recordeu també, especialment els de les comarques de Girona, que a Solius, els dissabtes, no sé si aquest dissabte sant també rep visites, doctor Pros.
Sí.
Els dissabtes, habitualment, consulta a Solius.
És un lloc que no... Vaja, jo no m'ho perdo mai. No
se'l perd mai.
No.
Doncs també queda dit, i també per problemes derivats amb la infecció d'orina, que no sé si a vegades està connectada amb la sinusitis o amb les mucositats, la infecció d'orina. Pot ser una conseqüència d'aquesta problemàtica o és més variada? És més...
Bueno, escolta, podríem... És a dir, una infecció... el tema d'una sinusitis silenciosa ens pot donar una varietat enorme de patologies. I podria perfectament, perquè això, si estem dient de que és un reducte on s'hi acumulen i on s'hi fortifiquen, doncs, virus, bacteris, tot això ens ho acabem empassant i ens pot acabar afectant. Si quantes vegades, doncs, una meningitis meningocòcica, doncs, ha pogut sortir d'un virus, d'un meningococo que estava aquí dalt a les cavitats nasals. A vegades hi ha nens que fan, això Núria, tu ho has vist sovint, no?, que tenen l'orella els hi supura. L'orella també és un espai on, en un moment determinat, doncs, una infecció pot derivar cap a l'orella, i millor que derivi cap a l'orella que no que derivi cap a una meninge,
cap al cervell, clar,
provocant una meningitis. Doncs també pot derivar cap a altres àrees del cos.
Sí. No sé si Núria Oliva volia dir vostè alguna cosa sobre... Ens ha apuntat aquí el telèfon i l'adreça del balneari respiratori al carrer Camp, número 87, local esquerre, abans he dit el carrer Camp.
Sí.
Doncs ho diem complet. Camp 87, de fet, al darrere de Muntaner.
A la mateixa alçada de la consulta del doctor Pros.
A prop de la plaça Bonanova. Sí. El telèfon és el 93-211-07-95. 93-211-07-95. El telèfon del balneari respiratori pels qui vulguin adreçar-s'hi directament.
Estarem encantats de rebre'ns.
Doncs gràcies, Núria Oliver, directora d'aquest balneari respiratori, i doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Avui hem compartit una estona més sobre aquesta medicina de la persona, que és la medicina natural. Que vagin bé aquests dies, si hi ha algun dia de descans, no?
Moltes gràcies, Ignasi.
Esperem que
gràcies.
Sí. I als oients els animem a seguir col·laborant en aquest programa, que els hi agraïm molt els seus testimonis. Adéu-siau.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infiblen el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Aquests dies de Setmana Santa, amics oients, es concentren moltes vivències, moltes sensacions i moltes fonts d'espiritualitat. Us animem, amics oients, a viure aquests dies amb fe, amb esperança i sobretot amb amor, perquè l'amor és l'essència del cristianisme i demà, Dijous Sant, és precisament això, el dia de l'amor fratern. Una jornada en què reviurem aquella crida de Jesús que ens deia: encara us dic una cosa més, la més important, que us estimeu els uns als altres. Intentem contribuir també des de Ràdio Estel a fer extensiu aquest amor. Hem estat amb vosaltres avui, dimecres sant, últim dia feiner de la setmana per nosaltres, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Una abraçada ben forta a tots vosaltres. Nosaltres tornarem dimarts de Pasqua. Demà és festa, però Ràdio Estel tindrà una programació molt centrada en la Setmana Santa. Adéu-siau, que vagi bé.
Ràdio Estel.